ara fa uns dies, llegint una pàgina de Facebook, encara existeix això del Facebook, en un grup de Facebook sobre pals, l'Esther Reig feia un comentari a una publicació. Us explico una mica la publicació. La publicació parlava d'un edifici que fa uns 25 anys es va començar a construir a prop de la platja de Pals, i aquesta publicació parlava de la possibilitat que aquest edifici anés a terra perquè s'hi construïssin més cases, etc, etc. I l'Esther Reig, després us diré qui és l'Esther Reig, feia un comentari i deia: compte, perquè just al costat d'aquest edifici hi ha una llegenda negra que val la pena que sigui explicada. I justament volem parlar amb l'Esther perquè ens expliqui aquesta llegenda. Esther, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Esther, tu parlaves d'una pedra que hi ha al costat d'aquest edifici que té una història molt negra, oi?
Sí, de la Roca de la Bruixa, que se'n diu. De fet, l'article aquest que fas menció, eres de la revista El Baix Empordà, l'article que ells a la pàgina de Facebook promocionen l'havia escrit jo. Oh. Vull dir que hi feia el comentari aquest. Sí.
Doncs, escolta, aquesta Roca de la Bruixa amaga, en el fons, un crim terrible comès contra una dona. Explica'ns la història, Esther.
Sí. Bé, doncs hi ha una llegenda a Pals que de seguida que la vaig sentir anomenar per primera vegada, doncs m'hi vaig tirar de caps, i parla d'una dona que la llegenda explica els motius pels que es va decidir que aquella dona era bruixa, no? Ara que se'n parla tant d'aquestes dones. Doncs el primer motiu, i per això va ser repudiada de casa seva, era perquè li va començar a créixer el ventre abans d'atacar les calces, no? És així, és molt dur, com es diu, i lluny de preocupar-se...
És aquesta manera subtil que tenim a pagès a dir les coses, eh?
Sí, sí. Sí, no, però és molt... En aquesta època també es parlava molt així, no? Doncs, lluny de preocupar-se la societat, doncs què ha passat perquè aquesta noia, aquesta nena, li passi això, doncs és bruixa, no? Aquesta nena venia de la família molt probablement de Camp Malivern, que és una casa que ja no existeix, que hi havia Pals en el solar de l'antic castell de Pals, no? Anys més tard hi va haver-hi el doctor Pica, s'hi va fer una casa, i allà hi havien hagut tres cases. Hi havia hagut a Camp Malivern, a Can Rom, que per això hi ha la Torre d'en Rom, i a Can Xinelo, que també hi ha la Torre d'en Xinelo. Uh-huh. Doncs eren aquestes tres propietats diferents que el doctor Pi va comprar aquesta casa, doncs una d'aquestes cases. Aquesta nena va ser repudiada de la família i...
Sí, aquesta nena formava part d'alguna d'aquestes famílies, eh?
Sí, molt probablement de Camp Malivern, perquè acaba visquent... coneixes de sobres el poble, acaba visquent amb un petit cobert que havia sigut propietat de Camp Malivern, que hi havia just a tocar de la Torre de les Hores. Si visitem la Torre de les Hores de Pals, es veu una mena de parterre, sí. I en aquest parterre, que actualment és com una mena de jardí, que hi ha una figa, una figuera, sí. Hi ha unes parets que es veuen que són parets mestres d'un cobert. Doncs allò era allà un cobert, allà on doncs s'hi guardaven les eines del camp, el carro i vés a ser què més, doncs aquella nena va acabar malvisquent en aquella mena de cobert. Allà va parir la seva primera criatura i la segona, perquè la llegenda que l'he anat parlant en diferents famílies i diferents persones de Pals, hi ha coses que coincideixen. I una és que el seu primer fill era discapacitat psíquic. O sigui, llavors, molt probablement, si aquesta noia va tenir un part amb una edat on no correspondria, doncs probablement no tingués unes caderes ben desenvolupades, i el que avui en dia se'n diu patiment fetal i que acaba amb discapacitats psíquiques importants i greus, doncs probablement aquesta primera criatura hagués patit aquest patiment fetal. Llavors també parlen de que va tenir una segona criatura i que amb 13-14 anys, així és molt jove, varen venir unes lleves al poble i se va allistar i mai més va tornar. Val? Aquesta és la segona criatura de la que es parla. No es parla de més criatures. Després que aquesta dona tenia molts de gats És una opció intel·ligent en època medieval, on els ratolins es menjaven el gra, portaven les rates i els ratolins portaven moltes infeccions i malalties, doncs tenir gats era molt corrent, també, no? Doncs aquesta dona doncs donava xupluc als gats.
Però, Esther, quan dius que li va créixer la panxa sense haver tacat les calces, en el fons el que estem dient és que aquesta nena, perquè estem dient que era una nena, oi? Que va quedar embarassada abans de menstruar per primera vegada i, per tant, devia tenir 12-13 anys com a molt.
Sí, molt probablement, sí. Doncs això, a veure, a vegades això no és una matemàtica. Hi ha nenes que són més precoces i hi ha nenes que tarden més, no? Però sí.
Sí, però vull dir que no parlem ni d'un adolescent tan sols, ni d'una dona adulta, per descomptat.
No. Doncs parlem d'això. Llavors, aquesta nena, més o menys, va explicar la llegenda que va agafar mania a l'aigua de Pals. I és veritat que en època antiga, ara veiem Pals i passegem per aquells carrers i carrerons i bueno, ens agraden molt i són preciosos, però fa una colla de segles, doncs allà hi vivia bestiar. Pals està sobre d'una roca i per tant les aigües fecals corrien per sobre la roca i es filtraven, perquè aquesta pedra de Pals és una pedra molt porosa, és una arcosa terciària que té molt de poro i que l'humitat traspassa molt, i aquestes aigües fecals es barrejaven sovint amb els adeus, no? I aquestes fonts, que n'hi havien tantes a Pals, la font de la mina, la font de l'abeurador, el pou Marès, no? Que eren pous que hi havia, que eren de titularitat pública i que la gent hi anava a proveir-se d'aigua, doncs en èpoques en què els adeus eren per qüestions de falta de pluges, sobretot a l'estiu, doncs anaven més baixos, doncs quedaven allà dissolts i poc dissolts, i llavors s'agafaven aquestes diftèries i aquestes malalties que estan associades amb les aigües brutes i amb els estius, no? En època d'això, de poca aigua. Llavors ella va relacionar, des de saber per què, va relacionar que l'aigua del poble no era bona. I caminava i anava caminant fins a la Font de Mar, a la font que avui en dia és coneguda com la Font de la Bruixa, i anava i tornava. I la llegenda diu que en un moment donat va tenir una discussió amb un pastor. Amb un pastor que en moltes famílies, en un moment donat d'aquesta discussió li diu: així se't morin totes les ovelles. I en qüestions de pocs dies, doncs, hi ha qui diu que totes, hi ha qui diu que gairebé totes, hi ha qui diu que 8. Quan es dona un número, sempre es diu 8.
Ja, per què?
Llavors, bueno, 8 ovelles potser en aquella època era un ramat petit, ja. No? Avui en dia estem acostumats a veure aquests ramats tan grans, però, esclar, no tothom té una ovella. I si s'han de fer formatges per tanta gent i la gent no té el camp, evidentment... Avui la gent, els que en tenen moltes, perquè han de tenir les que ens correspondrien a tots els que consumim aquests formatges i aquestes llets. I doncs bé, doncs això, doncs 8 ovelles podia ser un ramadet petit, no? Clar. El cas és que se li varen morir 8 ovelles. Jo suposo, això ja és una... Perquè quan parles de pastures, hi ha la... Ara no recordo veure com es diu la planta, la cicuta. La cicuta és una planta de la família de la carrota, que és una planta que fa tenir molts de gasos, no? Llavors, amb nosaltres, amb les persones, és una planta que pot arribar a matar, però imagina't en els animals que tenen, perquè creen molts de gasos i moltes diarrees i t'acabes deshidratant. Però amb un animal que té 4 estómacs, aquests gasos entren en conflicte i els rebenta per dintre, no? Llavors és molt probable que aquest pastor potser no se n'adonés d'allà on te pasturava, potser es va despistar, el cas és que és possible que aquestes ovelles mengessin cicuta i aquest fos el cas. Però, és clar, tothom l'havia sentit que l'havia maleït.
Clar.
I ja era una nena que la família l'havia repudiat i l'havia deixat mal viure en aquella casa, no? Doncs aquí ja és bruixa, i en un moment donat l'esperen suposadament en aquesta roca, no? I el que sí, doncs, diu la tradició oral, que la varen trobar allà. Llavors es va convertir una mica en un espantacriatures, perquè la gent quan anava a la platja amb carro i així, quan passaven al costat d'aquella roca que està dintre de lo que era l'antic camí d'anar a la platja, els hi deien als nens, perquè sembla ser que, aquella roca no és ben bé planera del tot, sinó que fa una mica de cadolla i així, i que s'hi va recollir en una d'aquestes cadolles, s'hi va recollir la seva sang i va morir de sagnada, no? Amb el cos d'ella no se sap què es va fer. Quan busquem a la documentació antiga que parla del que passava amb aquestes dones, doncs la majoria de les vegades eren o a la forca i després cremades. Mm. El seu cos era cremat. Perquè el foc tot ho purifica, eh? Aquelles coses, ho purifica tot, no? Sí. Llavors, doncs, és una de les morts que més es parla, no? Però també hi ha una altra cosa, i és que com que creien que les bruixes tenien el poder de tornar a la vida, per això les cremaven després un cop eren mortes, també hi havia una altra manera, i era que les solien esquarterar i escampar amb aigües putrefactes, no? Com ho diuen en castellà? Ara és que hi ha una paraula molt... que no sabria la traducció, però vaja, que vindria a ser això, no? És ben bé que en aquella zona dels arrossars de Pals, sí, en Ciénaga... Ciénagas, no en diuen en castellà? Sí. No sé quina traducció hi ha, però la trobo, em sona molt però bé.
No és un aiguamoll?
Sí, seria, però l'aiguamoll, sovint hi ha la interacció entre l'aigua dolça i la salada, no? I a l'aigua, la ciénaga és aquella que queda allà morta, esmorteïda i que no té una sortida al mar, no? Llavors, doncs, en aquella època...
Ara, mentre ho deies, ho he buscat. Una ciénaga, en català, és o un pantà, o un aiguamoll, o una badina.
Val, doncs, això, d'acord. Doncs en un lloc d'aquests. És cert que en aquella època el rec del Molí no era tal rec del Molí, sinó que... perquè el rec del Molí va ser posterior. Però sí que en aquella zona hi havia aigües que embassals, estancades, a vegades s'obria sortir del mar, però a vegades quedaven allà estancades, a aquesta zona de lo que són els aiguamolls de Pals, no? Mm. Doncs és molt possible, doncs, que acabés en allà escampada, no? I a mi em fa... Digues.
No, digues.
A mi em fa molta gràcia, perquè mentre es feia tota aquesta investigació d'aquesta mort, no? Això, com espantacriatures, els deien als nens, en aquesta pedra s'hi va matar una bruixa i encara s'hi pot veure la seva sang.
Clar.
I era perquè la sang aquesta que es va recollir en aquesta cadolla va fer un atac, a vegades ho veiem, a les pedres de Pals, una taca més fosca, més entre un vermellós marronós negroide, allò una mica entre marró, vermell i negre, aquell òxid, aquella cosa, sí. I a vegades hi és, no? I allà hi havia una cadolla que tenia aquest color i que deien que, clar, la sang va quedant allà, si el cos el van llançar, que això és una opció que jo crec i que pel que es feia en aquell temps, i és una cosa que... una interpretació meva, doncs la sang doncs es va impregnar, perquè és una pedra sorrenca, es va impregnar la roca i llavors es va solidificar i després ve la calor i després ve el fred i, bueno, es devia anar quedant allà, no? I podria ser, no?, que hagués tenyit la roca d'aquesta manera. El cas és que s'utilitzava això, que deien que s'hi podia veure la sang de la bruixa, no?
Clar.
I ho feien perquè la mainada no hi anés, i a part que era una roca grossa, que saltant de dalt a baix et podies fer mal, i suposo que també funcionava, no?, com a espant de criatures.
Començàvem aquesta entrevista parlant d'aquest grup de Facebook, no?, i recordo que en el teu comentari deies... curiós que ningú es va plantejar, és a dir, en aquesta dona li van dir que era una bruixa perquè per això, no? Perquè li creixia la panxa sense haver tacat les calces. Ara m'expliques això del ramat també, i tu en el post aquest de Facebook deies: curiós que ningú es va plantejar en cap moment que aquesta dona hagués pogut ser violada.
Clar.
I és una mica, i ho portem això al terreny de abans totes les dones que no eren d'ordre, diguem, no, eren bruixes i acabaven totes allà
mateix. Sí. I, a veure, les bruixes eren dones que, tradicionalment, l'atenció als malalts, a les criatures i als ancians, han anat a càrrec de la dona. Clar. Llavors, de la mateixa manera que avui en dia encara compartim receptes de cuina i coses d'aquestes, doncs també compartíem, ostres, doncs fes-li una aigua de farigola o agafa aquesta arrel i en treus un xarop i es compartien aquestes receptes. Hi havia dones que tenien més mà esquerra, no?, eren més bones senadores, no? I aquestes dones, doncs, acabaven, doncs, ajudant a dones a parir, eren llevadores, era la medicina d'aquell temps, perquè no hi havia una medicina, no? I aquestes coses eren de tradició oral i es passaven d'unes dones a les altres i era així, no? I era com un poder, no? Que tinguis un poder de sanar era una cosa que era molt mal vista. Clar. Per tant, doncs, això s'havia de perseguir d'alguna manera, perquè per ells la sanació era divina. No podia córrer càrrec d'una persona i menys d'una dona.
Mm-hmm. No? Esther, i per anar-ho tancant, per ubicar-ho físicament, això, aquesta roca de la Bruixa és, diguem-ne, en direcció a la platja de Pals.
Sí.
Darrere d'aquell edifici que hi ha abandonat, d'aquell edifici que és com una espècie d'hotel, abandonat des de fa 25 anys, eh?
Sí, fa més, fa 30, poder.
O 30,
no recordo,
sí.
Sembla que és de l'any 83, la primera permís d'obres, em sembla que és l'any 83.
Imagina't.
Llavors, jo soc de lletres, vull dir, compteu vosaltres. Però sí, és just a darrere d'una pizzeria coneguda que hi ha allà a la rotonda, hi ha com una petita pineda i després hi ha aquest edifici que en diuen l'estructura, eh? Perquè ha quedat això amb una estructura i ara hi van molts de grafiters i així hi ha moltes imatges de grafiti i tal. Doncs just en allà, entremig d'aquesta pizzeria i aquesta estructura, hi ha una mica de bosquetó i s'hi veu. De fet, anant cap a la platja no es veu tant perquè queda més coberta, però tornant de la platja cap a Pals o cap als Masos sí que es veu que hi ha una roca gran. I, de fet, de la carretera no s'aprecia, però si realment aparques allà al costat o t'hi atures i vas, és de grans dimensions.
Doncs, escolta, jo desconeixia aquesta història fins que la vaig veure a les xarxes i vaja, jo crec que aquest cap de setmana m'hi escaparé per veure-la perquè ara m'has aixecat la curiositat. Igualment, amb això que has dit a la Torre de les Hores, aquest cobert o aquestes parets mestres que es veuen a la base de la torre i que jo no tenia gens controlades, així que aquest cap de setmana hi faré cap a veure-ho.
Esther, doncs, i tant.
Gràcies per explicar-nos aquesta història. Bueno, anava a dir aquesta història maca, no és maca la història, ni molt menys, però gràcies per explicar-nos-la i per posar-hi una mica més una peça més en aquest puzzle de la història.
Sí, jo penso que està molt bé que cada vegada s'expliquen, això eren històries de la vora del foc, no? Cada vegada se n'expliquen menys perquè, bueno, les televisions, totes aquestes coses que hi ha, però penso que si d'alguna manera podem fer honor a totes aquestes dones que curaven, que guarien i totes aquestes feines que feien i que van ser tan injustament tractades, doncs és anar revisquent, reexplicant aquestes històries que són la nostra història, al cap i a la fi.
Sí,
en forma de llegenda, però són...
Sí. No, jo
són
dic que les llegendes són una mica les peces que complementen la història més documentada, no? Però que
sí,
ajuden a fer el puzzle per fer-nos una mica la idea de com era tot plegat ara fa molts anys. Esther Reig, gràcies per explicar-nos-ho.
Doncs vinga, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat.
No, encantats.
Encantada. doncs el plaer és mutu, doncs, i tant.
Escolta, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu.
Adéu.